una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulce,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Recentment s'ha efectuat una prova amb drons per l'aplicació aèria de productes fitosanitaris en vinya i cultius extensius en una parcel·la de les finques de l'empresa Raimat. A més, s'ha fet al centre de fauna de Baicalent una prova amb palmeres. El director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Agricultura, Ferran de Noguera, va comentar al respecte que els tractaments amb drons poden suposar clars avantatges a la logística, l'economia i la seguretat personal i ambiental. Després d'aquesta prova, que va tenir una assistència restringida, les aplicacions més immediates, amb tota probabilitat, seran els tractaments selectius en cereals i farratges i en individus aïllats amb dificultat d'accés per la via convencional. Aquest seria el cas del control de plagues com el morrut i la paisindícia de les palmeres. La prova amb drons per l'aplicació aèria de fitosanitaris és una nova demostració de la implantació cada vegada major de les noves tecnologies a l'agricultura de casa nostra. A sobre, es tracta de la primera d'aquestes característiques que realitza l'Estat espanyol, pel que podem dir que Catalunya ha estat de nou pionera en el camp de la investigació i l'aplicació de les noves tecnologies a l'agricultura. Com he dit en altres ocasions, aquest penso que és el camí a seguir, ser capdavanters en el sector agrari i agroalimentari de l'Estat espanyol.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
El sector de la fruita dolça fa temps que està passant per una situació crítica, després de diverses campanyes que han estat qualificades com a ruïnoses. Per parlar-ne d'aquest sector i també de les vendes a pèrdues i de la llei de la cadena alimentària, entre altres temes, tenim als nostres estudis el president de Jarcoac, Francesc Brunat. Bon dia, senyor Brunat. Gràcies per haver-se desplaçat fins aquí de nou.
Molt bon dia. Gràcies a tu.
Fa poc vam parlar de... Bueno, fa poc, uns mesos, però és que com que passa tot tan ràpid, ja dic fa poc, no? Del tema amb les eleccions agràries. I ara, bueno, el tema de la fruita sembla que és repetitiu, però és un tema que veus que preocupa molt. I per això el tinc aquí perquè parlar-ne, perquè fins i tot el sector s'ha mobilitzat. Parlaven de fer talls ahir, talls de carretera, que al final els van posposar, bueno, ahir i demà, diumenge, no? Pel tema d'aprofitant que hi havia, doncs, verbena Sant Joan, tot el tema de... Per aviam si eleccions, per aviam si es conscienciava la gent realment d'aquest problema. Vostès han participat conjuntament amb Assaja a diverses mobilitzacions que s'han dut a terme darrerament a Lleida, convocades per la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça, per denunciar la situació d'aquest sector i exigir solucions. Què els ha dut a sortir al carrer? Suposo que deu ser que la situació ja és desesperada. I creu que assoliran les seves reivindicacions?
Bé, la situació, la veritat, que és molt crítica. Ja és el tercer any del veto rus i les explotacions, la veritat, estan patint moltíssim. El que és el sector de la fruita, un any es pot aguantar, dos, et vas descapitalitzant, però intentes resistir, però la veritat, el tercer any, doncs, la situació és molt crítica, molt crítica. Clar, la gent, per poder aguantar, doncs, moltes vegades s'ha d'endeutar, el tema de crèdits no és fàcil en aquest moment pel sector, i la gent, doncs, la veritat, ho està passant molt malament. Una altra peculiaritat, el sector de la fruita és un sector, doncs, que necessita molta inversió, molta mà d'obra per tirar endavant la collita. Necessites, doncs, contractar temporers per fer la poda, per l'hora de collir, hi ha molta manipulació, molt tema manual, i, clar, els costos són els que són. I en aquests moments, doncs, la gent, clar, per poder mantenir les finques, doncs, ha de posar diners cada any. I, clar, aquesta situació, la veritat, la gent està desesperada i, a més, ha sigut provocat en part pel tema del veto rus, que, clar, que és una cosa que el sector no té res a veure. I llavors, el sistema que hi ha creat d'ajudes, la veritat que aquests diners no arriben al pagès. Està muntat en un sistema, doncs, que va per retirada de fruita, aquesta fruita, doncs, va per fer sucs, aquests sucs moltes vegades doncs fan competència, doncs, perquè també hi havia un mercat dels sucs, i llavors, d'alguna manera, provoca aquesta situació de mercat. No?
Bueno, i la fruita per suc es paga molt menys que
sí,
la fruita
no, clar,
per...
evidentment. Però, clar, nosaltres el que proposem, doncs, és un altre sistema, doncs, que aquests diners podrien arribar directament al pagès. Perquè, clar, és difícil, doncs, que la Unió Europea augmenti la partida que ja té pressupostària, doncs, per en aquest cas, no? Llavors, nosaltres creiem que aquests diners, qui vulgui, doncs, empleats d'una altra manera, doncs, que és la biofertilització, que és, d'alguna manera, doncs, bueno, tirar la fruita a terra i serveix com a adob, no? I ja ho sé, que potser per molta gent dius, home, tirar la fruita a terra, que és... Però, clar, és la manera, doncs, que aquests diners puguin arribar directament al pagès, perquè ara van a les UPFHs, llavors, què passa? Les UPFHs descompten totes les despeses que tenen i el que arriba al pagès, la veritat, és que no li cobreix res. És ridícul el que està cobrant, no? I nosaltres el que proposem, doncs, és aquest sistema i inclús, doncs, bueno, el que es podria fer, doncs, és deixar una part, un cèntim, el que sigui, doncs, per mantenir les UPFHs, el que sigui. No diem tampoc de quedar-s'ho tot el pagès.
Les UPFHs són, per qui no ho sabia,
sí,
les organitzacions de productors.
Això mateix.
El que passa que, bueno, a part amb el tema de la fruita, clar, és un sector... La fruita, clar, ha anat canviant també els gustos de la gent, s'han anat incorporant varietats, vol dir que també és un sector que no solament tens allà els arbres i vas collint, a part de que està a expenses de quan sents pedregades, quan sents d'això, que sents moltes, o gelades, o d'això, durant uns mesos, doncs també... El tema tot de la reconversió varietal, tot això també... Clar, vull dir que a part és un sector que ha de fer fortes inversions.
Sí, és un sector... Doncs,
i si és sobrestocat fons...
Que està obligat, doncs, amb temes de regadiu, perquè la fruita necessita aigua per regar. Perdó, inversions amb rec, malles antipedra... És un sector que ha invertit moltíssim, un sector, doncs, que, degut a aquestes inversions, està endeutat... I, clar, i ara es troba, doncs, en aquesta situació, doncs, que està, bueno, entre l'espai i la paret, no? Vull dir, una situació molt, molt difícil d'aguantar, no? Llavors, doncs, clar, la gent està desesperada i, d'alguna manera, clar, JARC, què hem fet? Doncs, JARC, d'alguna manera, bueno, estem al costat, doncs, de tothom, no? Hi va haver aquesta iniciativa, doncs, per part d'aquesta plataforma. Hem tingut diverses reunions. Clar, quan estàs dins amb un grup de gent, doncs, clar, hi ha coses que potser estaràs més d'acord o no tant, però, clar, és un tema de moltes vegades d'arribar a acords, no? JARC, per exemple, doncs, tema de talls de carreteres, jo potser no en som massa
no
partidaris.
No en sigut mai partidaris.
No, més que res amb el sentit de que, bueno, perjudiquem d'alguna manera el consumidor, no? Però, bueno, la situació quan està tan desesperada, doncs, moltes vegades, dius, bueno, doncs, s'ha de fer alguna acció una mica contundent, doncs, per... Bueno, per cridar l'atenció, precisament, doncs, dels governants, i, bueno, perquè se'n parli, perquè, bueno, això s'ha de solucionar.
Em sembla que han donat 10 dies de marge, vull dir que també,
sí.
No s'ha solucionat, també li han donat marge de dir a l'administració perquè reaccioni, possiblement, i prengui les mesures, o...
Aquí el problema principal que veiem, bueno, a part del veto rus, però, bueno, en aquest cas, el curiós és que moltes vegades, doncs, clar, depenem l'oferta i la demanda. Però en aquest cas, ara mateix, doncs, no hi ha una saturació de mercats. Vull dir, la demanda hi és, però els preus no pugen, la fruita. Llavors, moltes vegades potser també es fa servir aquesta excusa del veto rus, doncs, per no pujar el preu de la fruita, no? El que veiem és això, no? Que el problema que hi ha Les grans superfícies doncs, entren en competència entre ells a veure qui pot oferir els productes més barats, no tant sols la fruita, sinó tots els altres sectors. No? Llavors, això és un sistema pervers. Un sistema pervers perquè, bueno, sí que estem en un lliure mercat, estem en un món global, però, clar, creiem que això no és manera, no? I aquí, doncs, hi ha d'haver alguna regulació. Nosaltres amb això estem fent algunes propostes.
Sobre això que parla d'aquest sistema pervers, aviam, et trobes, quan vas amb alguna gran superfície o una cadena d'aquestes grosses, amb una fruita molt petita. Per exemple, unes golden, que les golden normalment eren grogues, però jo fa molts temps que no veig golden, a no ser aquestes que venen del Tirol, verdes, petites, un quilo, dos quilos a 99 cèntims, a 89, una cosa. I clar, jo crec que això, bueno, és com el que vostès parlen de les vendes a pèrdues, no? Jo crec que fa més mal que bé, no? Perquè al final, o vas a Lleida i penses que menjaràs fruita d'això i veus les procedències que són molt diverses.
Aquest és un dels problemes. Nosaltres ahir precisament vam tindre reunió amb Mercadona, perquè bueno, com a Jard doncs, anem fent la nostra feina, ens reunim amb grans superfícies, ens reunim amb el govern, amb qui calgui, no? I una de les coses que els hi proposàvem és, home, a veure, vosaltres no estaríeu disposats a pagar uns cèntims més, no es tracta de pagar, i poder comprar fruita doncs, a productors, jo no diria petits, perquè són productors que potser fan mig milió de quilos, un milió de quilos, però podrien arribar a fer aquesta fruita que tingui gust, no? Perquè moltes vegades la fruita, clar, aquestes grans superfícies, doncs el que volen, volums, i, bueno, una fruita que sigui més o menys presentable, i la veritat, quan la compres, doncs aquesta fruita no té gust. Llavors, clar, no tan sols el tamany. Nosaltres el que els hi proposàvem és, té molta importància el tema de brics, el tema de la dolçor. Llavors, Jarc, els hi proposàvem, escolteu, Podem trobar maneres d'aconseguir aquesta fruita dolça, aquesta fruita que té gust, que la veritat la gent, quan te menges aquesta fruita, et agafen ganes de tornar a menjar una altra peça de fruita. Que moltes vegades el problema que hi ha és això, que la fruita que troba als mercats doncs no té gust. No?
I la gent... Bueno, és que quan jo deia tan petita i verda és perquè a l'arbre, o sigui, una fruita més grossa és que ha quallat, que ha seguit tot el procés, els sucres ha agafat tot, el sol li ha tocat... Però clar, és que si l'han agafat a mig
sí, madurar... Sí, no ha acabat de fer el seu procés de maduració.
Clar, després et trobes amb els grans mercats aquests centrals, clar, que diuen, clar, és que aquí hem de rebre, perquè si la rebem molt madura, quan, clar, després de manipular, quan penses a vegades, l'altre dia ho estava pensant a casa, quan estava preparant el tema, i anava dient, clar, és que unes pomes, per exemple, de tot el procés per arribar, per exemple, a una botiga de Barcelona, dius, clar, és complexa, també.
No, l'avantatge d'aquests productors mitjans, jo no diria, bueno, petits mitjans, l'avantatge que hi ha és que, si convé, podran passar 3-4 vegades doncs, a fer la tria de la fruita madura, es pot tractar d'una altra manera, molt més compte, amb molta més cura. Bueno, estem amb això, intentant fer aquesta pedagogia i, per altra banda, doncs, fent propostes doncs, al govern, al que és el Codi de Bones Pràctiques, a les taules sectorials, intentant doncs, bueno, aportar una mica bueno, les nostres propostes doncs, aquí per intentar sortir d'aquest ensugat.
No? El que passa que, precisament, en unes mobilitzacions que van fer, van denunciar que hi havia un centre comercial que venia peres belgues en mal estat i poca qualitat. Com es pot controlar això? Com ho controles?
És complicat. Aquí, a veure, d'alguna manera, ja hi és, però bueno, s'ha d'establir uns controls doncs, que la fruita ha de tindre un tamany, ha de tindre un calibre, tot l'altre creiem que no pot anar al mercat, perquè bueno, el que fa doncs, és vendre's aquest producte més barat i bueno, entra en competència i el que fa és baixar preus, no? Però doncs, el que hem d'intentar és això. Realment el que arriba a la gent doncs, que sigui producte de primeríssima qualitat, no? I, bueno, sempre hi ha algú que fa, doncs, males pràctiques, no? Com és en aquest cas, doncs, que es va denunciar aquest cas concret.
Durant la campanya electoral, els comicis agraris del passat febrer, amb aquests mateixos estudis, tenint aquí Unió de Pagesos, Assage i vostè mateix, vostè va demanar unitat d'acció amb tot el sector per a certes accions que s'hagin de fer. O sigui, que seria bo amb certes accions. Amb el tema de fruita, almenys amb Assage i també amb aquesta plataforma, no està Unió de Pagesos, però com a mínim part del sector ho estan fent. Per tant, creu que s'haurien... Que és una mica el camí a seguir amb certes per fer força, no? Sobretot amb un tema de tanta indefensió com aquest. I si pensen fer més actuacions conjuntes de protesta en el futur. Home, millor no fer-ne, perquè voldria dir que les coses van bé.
Les coses van bé, però quan cal... Sí, sí. No, no, jo continuo pensant el mateix, no? I a vegades em dóna la sensació, doncs, que...
És que en el seu moment... Jo sé que s'havien fet, quan les festes porcines i tal, sé que s'havien fet manifestacions que venien des de Vic, des de Lleida, i sé que venien, doncs, els d'Unió Pagesos, els de Jara, els de Saja... O sigui, que venien tots i anaven tots amb aquella d'això. I deies, bueno, com a mínim, veus que hi ha una unitat d'acció, no?
Clar, jo veig... Per
això exemple, ja ha passat molts anys, estem parlant dels anys 2000...
El tema de la fruita, no? El tema de la fruita, dius, home, amb el que estan patint, amb el que està patint el sector de la fruita, d'alguna manera, doncs, has de deixar endarrere, doncs, les petites diferències, les petites rencilles, que a vegades no és fàcil, eh? No és fàcil. No dic que sigui una cosa senzilla, però, bueno, ho has d'intentar. Has d'intentar, doncs, perquè l'objectiu és molt més important, però, bueno... I a vegades jo sí que vaig fer aquesta proposta, doncs, amb diferents... Però, bueno, la resposta que vaig tindre l'endemà de les eleccions no va ser massa falagadora, que diguem, no? Vaig tindre una resposta, doncs, bueno, en aquest cas, per part de l'altra organització, que va treure representació, dient que per començar a parlar, que ja teníem que fer no sé què, teníem que reconsiderar, bueno, coses que ni havíem dit, ni hem fet, ni... Bueno, és una mica complicat, però, a veure, nosaltres anem per aquesta línia, intentem treballar temes i fer propostes, i quan podem les consensuem, i a vegades, doncs, bueno, no pot ser, però, bueno, continuem aquí, continuem lluitant.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Perfecte.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb el president de JARC, Francesc Brunat, i seguint amb el tema aquest de la fruita i de les males pràctiques, sé que un dels objectius fixats per vostès és acabar amb les conductes comercials abusives de la distribució, no solament amb la fruita, també amb altres sectors com la llet, em sembla, bueno, i molts més sectors, que estan provocant que els pagesos rebin liquidacions per sota els costos de producció. I com es pot solucionar aquest tema i l'anomenada venda a pèrdues? A sobre, jo crec que desprestigia els productes, no?, quan els veus tirats de preu.
No, és veritat. Amb això, bueno, estem intentant lluitar dins el marc legislatiu que tenim, no? El marc legislatiu que tenim, la veritat, que no ajuda massa amb aquest tema, perquè, bueno, sí que tenim la llei estatal de la cadena alimentària, que en aquest cas, doncs, només contempla venda a pèrdues, però s'entén venda a pèrdues quan un comerç ven més barat que no pas ha comprat, que seria, doncs, per fer dumping, per carregar-se la competència, però venda a pèrdues no s'entén quan compra més barat amb el pagès. No és el cas. Això seria, doncs, bueno, és bueno, comprar sota preu de cost, però, bueno, és legal.
I... Per tant, la llei s'hauria de modificar?
La llei s'hauria de modificar. La llei queda curta. S'hauria de modificar. Per tant, el marc legislatiu no ens ajuda. Llavors...
Per tant, alguns, bueno, diputats dels que surtin catalans que pressionin a veure si...
Això és el que s'hauria de fer. Tant aquí a nivell estatal com, bueno, a nivell europeu, creiem que hi hauria d'haver algunes modificacions. Vam estar a Brussel·les, no fa massa, també, parlant, insistint en aquest tema. Però, bé, ara, amb les eines que tenim, es poden fer coses. Què es pot fer? Bueno, per una banda, doncs, ara a nivell estatal s'ha creat també un codi de bones pràctiques, que anem en sintonia, doncs, amb els nostres companys de COC. Bueno, nosaltres també estem dins de COC, tenim companys nostres, doncs, que jo mateix també vaig allà, i estem intentant, doncs, aquest codi, aportar una sèrie de coses. I el mateix estem fent aquí a Catalunya, a casa nostra, amb el Codi de Bones Pràctiques Català.
Però crec que és bo que hi hagi un Codi de Bones Pràctiques aquí a Catalunya. Una...
Bueno,
a nivell...
aquí la veritat...
Si cada comunitat autonòmica fa el seu Codi de Bones Pràctiques, a nivell estatal hi ha una... Vull dir, al final no tenim masses duplicacions i al final no s'és pràctic.
Potser sí, però bueno, aquí a casa nostra, la veritat, amb aquest tema van ser pioners. Es va fer ja fa uns anys, crec que va ser el 2011, que es va fer el Codi de Bones Pràctiques. Però, la veritat, llarg, creiem que aquest codi... bueno, l'utilitat que li hem donat podíem haver estirat més de la corda, no? La veritat que trobem una mica buit de contingut, no? Perquè sí que es parla de, doncs, moltes vegades de promocionar algun producte fresc, de fer algun tríptic, però trobem buit de contingut, no? I han fet diverses propostes quan hi havia l'anterior conseller. Doncs, bueno, ja vam fer una proposta, quan hi havia el Jordi Cironeta. Vam fer una proposta, doncs, el que és la comissió... Dintre del Codi, a diferents... hi ha el que és la comissió paritària, que és com si haguéssim al plenari, i després hi ha dues comissions de treball. Vam fer la proposta a la comissió paritària, al plenari, com si diguéssim, dient que no trobàvem correcte que els que estàvem allà, poguéssim dir, doncs, que estem fent bones pràctiques comercials quan s'estava pagant amb el pagès per sota preu de cost, no? I aquí teníem que trobar els mecanismes que no xoquessin amb la llei de competència, perquè, clar, aquí a Catalunya tenim l'autoritat catalana de competència que controla que no es pactin preus, que no... Però trobar la manera, doncs. Quina és la nostra proposta? La nostra proposta és qui vulgui tindre aquesta distinció de codi de bones pràctiques, que ara estem parlant de fer una distinció, de crear un logotip, de crear... pot ser producte de casa nostra, producte fet aquí, bueno, tot això s'està debatent... que darrere aquí hi hagi una sèrie de valors, no? Quins valors? Doncs un pot ser doncs, bueno, que és un producte, doncs, que està complint la seguretat alimentària, doncs, de la Unió Europea, que és un producte d'aquí, de casa nostra, un producte de proximitat, i l'altra qüestió és que els que compren aquest producte, les grans superfícies, tots els que estan representats allà, Mercabarra, tothom, que es compromet a no comprar per sota preu de cost. I nosaltres creiem que això podria ser una eina, no? Aquí, la veritat, hem tingut alguna discrepància amb l'altra organització, perquè creu que això no cabria dins el Codi de Bones Pràctiques, però ja ho hem consultat, ho hem mirat, creiem que hi cap perfectament. I, bueno, la sorpresa agradable, doncs, és que la primera reunió que hi ha hagut del Codi de Bones Pràctiques, per part del govern català, amb aquest tema, doncs, també ho creu. I estem intentant, doncs, tirar això endavant, no? Inclús els altres membres, doncs, de la taula, bueno, també, bueno, amb discrepància, però també creuen que podem tirar endavant, no? I és en aquest camí que estem treballant. Són petits passes que ens agradaria anar molt més ràpid, però, bueno, estem intentant avançar amb aquest tema, no?
També demanen que s'articulin mesures de regulació de producció per evitar l'entrada d'especuladors externs al sector. El tema dels especuladors sempre és també aprofitats i d'això. Això és un tema... que l'altre tema és el tema de promocionar el consum. Ara recentment s'acaba de fer una campanya amb jugadors del Barça, de l'Espanyol, van estar ja...
Sí, sí,
amb l'anterior govern, ja van estar a la presentació, que vaig estar jo també amb vostès, i vam coincidir. Bueno, diu, sembla que... Però no acaba, aquestes campanyes de promoció no acaben de no ho sé, d'engegar... Des de Mercabarna ja fa molts anys que s'està fent el tema 5 al dia. Van molts nanos, perquè vaig estar allò fa poc i d'això. Però no sé què acaba de faltar per pujar aquest consum. També allò que parlàvem, no?, de que el fet de treure aquests productes tan, pues això, petits, de mala qualitat, no ho sé.
La veritat és
que... sé que és complex el tema, no?
És complex, però...
O sigui, per un costat seria el tema dels especuladors, li preguntava, i l'altre tema, el consum.
La veritat que, a veure, ho estem intentant, no? Vull dir, jo crec que primer hi hauria d'haver una distinció clara de lo que és producte de casa nostra, i llavors aquí ens hi hauríem d'abocar una mica tots, i totes les institucions, no? Em refereixo a totes, inclús ajuntaments. L'altre dia mateix vam estar a l'Ajuntament de Barcelona, que vam tindre una reunió, per al tema, doncs, que es van declarar veg-friendly, d'un amic dels vegans, bueno, i vam aprofitar una mica, doncs, per dir-los, no? Home, ens sembla bé, doncs, que feu una guia, doncs, pels vegans que puguin venir aquí. Home, però això del dilluns sense carn, trobem que és una miqueta... no sé. Llavors...
Sobre un incís, ja que ha tocat el tema...
Tema l'altre, però...
No, però ja que ha tocat el tema aquest, un incís curiós, que es parla que... Tothom sap més o menys la ideologia o les idees que té l'alcaldessa, la Colau. Però clar, és que el curiós d'aquesta iniciativa és que surt a proposta d'Esquerra Republicana,
sí,
que Esquerra Republicana és qui té la conselleria, diguem que la consellera, no, o sigui, anar com independent, però formava part de la candidatura d'Esquerra Republicana.
Sí, sí, ja vam enviar una carta a la consellera, vam enviar una carta al regidor que va fer la proposta, l'Alfred Bosch, que precisament ens vam reunir amb ell, també doncs, a l'Oriol Junqueras, doncs, dient-li home, que no trobàvem massa coherent doncs, quan és el partit doncs, que té, en aquest cas, la conselleria, doncs, clar, un regidor seu. Bueno, aquí, la veritat, potser per desconeixença o potser per... Tampoc crec que hagi estat fet amb mala fe, però bueno, jo crec que la conversa va ser interessant. I, a veure, d'alguna manera, jo dic, home, el que hem de fer doncs, és propostes en positiu, no? Amb la força que té l'Ajuntament de Barcelona, creiem que hauria de liderar, i Barcelona hauria de ser el centre de lo que és la dieta mediterrània, no? Un referent. I aquí, amb la gastronomia que tenim, amb els cuiners bons que tenim, doncs s'haurien de fer campanyes de promoció de tot això, no? Llavors seria una mica coordinar tots aquests temes. Després, un altre tema important, que ja que estem proposant, és el tema de les institucions. Vam fer una proposta, el Parlament ho va aprovar, va tirar endavant, del sistema de contractació, escoles, presons, hospitals, doncs intentar... Bueno, no intentar, vull dir, es va aprovar. El sistema de contractació per les puntuacions, quan es... donar més importància al que és producte de casa nostra, donar més puntuacions, perquè doncs dins els menjadors escolars, presons, hospitals, bueno, tot arreu doncs, pugui haver fruita, i no tan sols fruita, sinó producte català, producte de casa nostra, producte de proximitat. Això és una cosa que no val diners, i jo crec que ajudaria molt també al sector.
I són uns col·lectius molt, molt grans.
Però la veritat que això es va tirar endavant, el Parlament, l'iniciativa es va aprovar, però a hores d'ara no sé que cap concurs... hagi fet aquestes prioritats. Hi ha molta feina a fer.
Se'ns està tirant el temps a sobre, com sempre, perquè parlaria de moltes coses, però aprofitant que el tinc aquí, mira, ja que el tinc aquí, li vull preguntar, en què creu que perjudica el sector agrari català el fet que s'hagin prorrogat els pressupostos de l'any passat i fins al 2017, si s'aproven, perquè veient la cosa no és segur, no podem tenir uns actualitzats?
Home, la veritat que perjudica i molt, molt. A veure, aquest pressupost, aquesta vegada, doncs, la veritat, que hi havia un petit augment al Departament d'Agricultura. Clar, el Departament d'Agricultura va com va, sí que el tema d'ajuts d'alguna manera està garantit, però, clar, això ens fa por que comportarà doncs, retrasos de pagaments, comportarà una sèrie de coses, no? Hi ha temes doncs, com són el canal Segarra-Garrigues, i, clar, la veritat, això perjudica moltíssim les inversions, perjudica molt... bueno, el tirar endavant el país, no? Prou dificultat que hi ha. La veritat, el sector nostre, que està tocat, depenem molt d'aquests pressupostos de la Generalitat, no? Sobretot per inversions, per modernització, i clar, perjudica. No crec que tan sols el sector agrari, sinó en general a tot.
Sí, bueno, però estem parlant del sector agrari
perquè
un altre tema preocupant, tenint en compte que demà hi ha eleccions, per tant, avui ens fa jornada de reflexió, però solament és preguntar-li el que no hi hagi encara govern a nivell de l'Estat i que durant tants mesos no hi hagi govern, perquè nosaltres sabem que per alguns ajuts, per algunes coses que demanaven a Madrid, deien, no, és que no hi ha qui signi. I això... ja tot això és... Clar, tu veus des de la perspectiva de l'agricultura, però és que segur que passa amb tots els sectors econòmics i això... També es queixaven les entitats financeres, que deien que sembla com hi ha una...
La veritat que està tot aturat. A nivell estatal està tot aturat perquè ningú vol prendre decisions i tothom està esperant, ningú es vol mullar per part de directors generals i això, la veritat, està frenant moltíssim. I el que és aquí a casa nostra, que en poc temps hem tingut tres consellers d'agricultura, a més, i sumem això, doncs, home... Estem, per exemple, a Madrid, ara estem bueno, esperant si hi ha govern, perquè tenim un tema que és el tema de la revisió catastral, que afecta moltíssim el sector agrari. unes revisions catastrals que estan donant un valor brutal al que són les construccions rústiques. Però, clar, ja hem anat a parlar a Madrid amb la directora general del Catastre i ja estem fent, però, clar, fins que no hi hagi nou govern, fins que no, poca cosa podem fer.
I això que deia els tres consellers amb els seus equips, perquè no sols el conseller, però a mi si canvia, sinó amb els seus equips diferents. Per tant, el canvi ha estat molt més...
No, no, clar, els canvis, a veure, que és legítim. Nosaltres, no és feina nostra, no ens hi posem. Però, esclar, perquè si no, mentre es pleguen uns, entren els altres, doncs hi ha un espai de temps doncs, que la cosa doncs, queda en stand-by, no? I tot això doncs, ha retrasat molt bueno, decisions que es tenien que prendre i bueno, en aquest cas ho hem patit, no?
Avui hem parlat del sector de la fruita, hem parlat així una mica de passada com està el tema pel tema dels pressupostos, el tema que no hi ha govern a l'Estat. Aviam si la propera vegada que ens veiem podem donar notícies més bones i bueno, perquè a vegades aquesta imatge sempre de que el sector s'està queixant, però bueno, s'està queixant perquè la situació s'ha queixat, perquè a sobre, amb el tema de la fruita, com dèiem, és això que has d'estar pendent sempre de mirar dalt i amb tot el que està caient a sobre, que no caiguin pedregades, perquè podem parlar i aquest cap de setmana, esperem que no, però que hi hagi pedregades, que hi hagi un temporal, i a sobre plogui sobre el mullat.
Esperem que el proper dia doncs, puguem donar notícies més bones, però jo voldria aprofitar, un minut només, per demanar el suport doncs, a la societat, no? La societat que consumeixi productes de casa nostra, que el sector agrari és un sector estratègic importantíssim, perquè l'alimentació ho és. I bé, ara que s'està parlant d'un nou país, sabria molt de greu que quan tinguem un nou país no tinguem pagesos.
Doncs agraïm a Francesc Brunat que ens hagi parlat de la difícil situació del sector de la fruita de Catalunya, entre altres temes.
Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Hi ha anys que val la pena recordar des del seu ritme i els seus fets. Cada dissabte a les 2 de la tarda, August López presenta Música i Paraules. Prenem el pols musical i informatiu dels millors anys de la nostra vida. Els dissabtes a les 2 de la tarda, Música i Paraules a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel. L'espai omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. Del camp a taula. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha fet efectiu el primer pagament de l'ajut dels plans de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2015-2016 per un import de 3,19 milions d'euros. Així mateix, unes setmanes abans ja s'havien fet efectius pagaments complementaris de les campanyes 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013 i 2011-2012 per un import de 1,31 milions d'euros. Cal recordar que l'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament del 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització i l'adequació també varietal de les tendències del mercat. D'altra banda, més notícies. Un total de 76.710 tones de fusta per un valor de 3,09 milions d'euros s'han subhastat aquesta setmana al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, davant la presència d'una bona representació del sector consumidor d'aquest producte a Catalunya i possibles consumidors de la resta de l'estat espanyol, com també de França. Aquesta xifra representa el 80% de les 95.000 tones de fusta que sortien a subhasta inicialment. Cal ressaltar el fet que els 56 lots fusters subhastats corresponien a 12 comarques i 64 municipis, com també entitats locals. El Pallars Jussà i el Sobirà han estat les comarques amb un volum més alt de fusta licitada.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 21 de juny a 170 euros per tona, baixa 3 euros. El blat de moro francès a 192 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 260 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa a 155 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,06 euros al quilo i el groc viu a 1,31 euros al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,78 euros al quilo i el groc canal a 1,95 euros al quilo, repetint els dos preus respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,12 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,64 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,61 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,42 euros. Tots aquests preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 6,90 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,30 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 12,30 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,52 euros. Puja, per tant, 3 cèntims respecte ara fa 7 dies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquest apartat que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Miquel Valero, del Mercat Central del Peix. Hola, Miquel, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia, Isidre.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien, Miquel?
Doncs mira, aquesta setmana en tornem a tindre en el mercat força tonyina de Canàries, Andalusia, Múrcia i d'Àfrica, com sardines de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, Andalusia i Portugal, el seitó de la zona catalano-llevantina i també han arribat bones captures del litoral cantàbric i de França, maire de Galícia, d'Astúries, com també d'Andalusia, i barat tant de la zona del nord com del sud peninsular.
I pel que fa al marisc fresc, com ho tenim?
Doncs mira, podem ressaltar l'abundant oferta tant de bou com de cabra de mar, de les Illes Britàniques i de França, i també han vingut forces camarlans d'Escòcia, França, com del nostre litoral català llevantí, sense deixar a banda els musclos, que han estat un dels productes estrella d'aquestes ratvelles.
Tal com ja vaig comentar amb el Jordi la setmana passada, quan em va parlar dels musclos, és que sempre que parlo d'un producte li dic, segur que em menjaré. Sí. Doncs, quan vegis el Jordi, digue-li que tenia raó.
Tenia raó, no?
Vaig menjar el cap de setmana musclos.
Clar, és així com ha de fer. I és una tradició, també, per Sant Joan menjar-ne, com ha estat en moltes taules.
No, però inclús la setmana abans, ja quan ho vam parlar, doncs, evidentment, quan vaig veure els musclos, vaig pensar amb el Jordi, el primer. Doncs, gràcies, Miquel. Tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat a Mercabarna i, com sempre, la seva procedència.
Doncs gràcies a vosaltres, Isidre, i fins al proper programa.
Tot seguit, conversem amb Daniel Vendrell, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Daniel.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Doncs pues mira, en aquestes dates, justament passat Sant Joan, et puc dir que una de les fruites més comercialitzades és la pera Castell, arrel coneguda també com la pera de Sant Joan, que és una varietat mini de la pera verda de tota la vida. Està tenint, acaba d'arribar al mercat i està tenint moltíssima sortida. També continuem tenint amb gran comercialització els nespres d'Alacant i Barcelona, els préssecs de Múrcia, Lleida i Barcelona, el barcocs d'Alacant i Lleida, cindri i melons d'Almeria, taronges de València, es continuen venent moltíssima cirera de Lleida, Barcelona, Tarragona, Comunitat d'Aragó i Extremadura, maduixots del Maresme, i en aquest final ja del Ramadam es continuen venent i comercialitzant molts dàtils.
Ara, quan has parlat de la pera, jo li deia sempre la pera de Sant Joan, em porta records, fa anys que no em menjo, perquè que a vegades estem quedant amb menys dents a la boca i sé que era dura de...
Sí, és dura, per dintre però, després molt dolça.
Però m'agradava molt justament això, trobar-la, quan trobava una que era més farinosa, dic, aquesta ja no espera Sant Joan, per mi, per gustos, diu que no hi ha res escrit, I pel que fa a les hortalisses?
Doncs pues mira, tenim pebrots d'Almeria, faves, aix, espinacs i bledes del Baix Llobregat, cebats i tomàquets del Maresme, carbassó, cogombres, cols i coliflors també que provenen del Baix Llobregat, pebrots del Padró, rava de Barcelona, remoletxa de Castella i Lleó, i de tot, tenim de tot.
I de quin producte volies parlar una miqueta més?
Doncs mira, avui volia parlar de la figa, que justament ara al juny és quan comença a arribar aquí al mercat, i es comença a comercialitzar, i voldria fer els 5 cèntims d'aquesta fruita.
Doncs digues.
Podem dir que, si comencem així amb això que m'agrada a mi, el tema de les dades, una dada bastant sorprenent és que existeixen més de 750 varietats de figues, entre les que són comestibles i les no comestibles. D'aquestes, de les comestibles, fa més de 10.000 anys que les civilitzacions del voltant del Mediterrani la recolecten i la mengen. Les figues donen els seus fruits entre el juny i el tardor. I la tardor, com us dèiem, acaben ara mateix fa 2-3 setmanes que han començat a arribar als nostres mercats. Espanya és el primer productor de figa de la Unió Europea i es troba en la setena posició com a productor mundial, llista que encapçala en Turquia i Egipte. La figa té moltíssimes propietats, tant nutritives com medicinals. Té un alt contingut de fibra i és el fruit amb més calci que podem trobar al mercat. Per exemple, les figues seques tenen una gran aportació energètica. A més, la figa ajuda a reduir la pressió arterial alta, combat l'obesitat, controla els nivells de colesterol, redueix el risc de problemes cardiovasculars i, com moltíssima gent sap, és un gran laxant natural. Moltíssima gent utilitza pels matins per ajudar al trànsit intestinal.
I si no, també variants, vull dir, com la melmelada de figa o altres...
Correcte. A l'hora de consumir-les ho podem fer directament recollida de l'arbre o bé cuinades, com melmelades, en pastisseria, varietats de pans...
Fan competència també a les prunes.
Perdó?
Fan competència les prunes.
Sí, correcte.
Però, això del trànsit intestinal.
Sí. I les figues també les podem trobar en varietats de gelats. De gelats de diferents sabors amb sabor de figa.
Val. Doncs jo crec que ja hem parlat... hem pogut explicar més coses de la figa. I llavors, la setmana que ve, tornarem a parlar, suposo, d'algun producte.
Correcte.
Ja en parlarem més en profunditat.
Molt bé.
Doncs gràcies, Daniel.
A vosaltres.
I tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres d'aquí 7 dies.
Molt bé, una abraçada.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim cada setmana receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quina ens portes avui?
Avui tenim pasta. Isidre, t'agrada la pasta?
Molt.
Doncs en concret avui us parlarem d'un farfalle amb tomàquet i olives.
I quins ingredients caldran per a 4 persones?
Preneu nota. Per 4 persones necessitarem 320 grams de farfalle, 4 cullerades d'oli d'oliva, 40 grams de ceba, 4 grams d'all, 20 grams de farina, 500 grams de tomàquet triturat en conserva, una cullerada petita de sucre, 6 olives negres sense pinyol, sal i pebre.
Em preguntava si m'agradava la pasta i se m'està fent la boca aigua. O sigui, com elaborem aquest plat?
En primer lloc, es cou la pasta en aigua bullint lleugerament salada. Seguidament, es piquen els alls i la ceba. Es tallen les olives a trossos grans. S'escalfa l'oli i se sofregeix la ceba i els alls. Quan la ceba estigui daurada, s'afegeix la farina i s'ofega un minut. S'incorpora el tomàquet i es cou a foc suau. A continuació s'afegeixen les olives i es corregeix de sal, de sucre i de pebre. Es barreja el farfalle, que és el tipus de pasta que estem cuinant, amb la salsa i se serveix molt calent. I ja està, llest per servir. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Productes de proximitat.
L'organització de Benvinguts a Pagès ha assenyalat que la primera edició d'aquesta iniciativa ha estat un èxit total i sense pal·liatius. Així, el passat cap de setmana, prop de 200 explotacions agrícoles i ramaderes d'arreu de Catalunya van fer jornades de portes obertes gratuïtes perquè la ciutadania conegués de prop el món de pagès i el producte de proximitat que s'hi produeix. El resultat va ser que es van rebre més de 12.500 visites. Una d'aquestes explotacions és Cangel, que té vaquí de llet, situada a Canyamars, Dosrius, a la comarca del Maresme, i per això parlem amb Marta Pané. Bon dia i benvinguda del Camp a Taula.
Bon dia, gràcies.
Quina valoració fa d'aquesta primera edició de Benvinguts a Pagès des de la seva òptica, que és la d'algú que ho ha viscut molt directament?
La valoració ha estat molt positiva en tots els sentits. Hem pogut comprovar un cop més que la gent en general té la inquietud de conèixer de primera mà com és el món rural i també té molt interès per l'origen dels aliments que consumeixen.
Han rebut molta gent en 3 dies. D'on procedia aquesta? De la comarca o també de Barcelona?
Doncs nosaltres concretament vam rebre més de 700 visites entre el dissabte i el diumenge, tenint en compte que el dissabte va ploure molt. I tot i així, de la tarda, tot i la pluja, es van acostar a la granja més de 40 persones. En quant a la procedència, era una mica de tot arreu, però majoritàriament vam veure que hi havia força del Maresme i barcelonès, però també del Vallès Oriental i Occidental, i també inclús vam rebre alguna persona de fora de Catalunya.
I què és el que els agradava més de la visita a la gent? Feien moltes preguntes?
Doncs en el nostre cas vam optar per fer unes portes obertes. No vam fer la visita guiada habitual, precisament per poder oferir un major aforament i millor flexibilitat d'horaris als visitants. Tot i així, hi havia personal en cada ubicació per informar els visitants i també per fer activitats que estaven anunciades en diferents punts de la granja, per tal que els visitants es poguessin organitzar. I en quant a les preguntes, home, sí, sempre ens fan moltes, sobre la granja, però també es va preguntar força de si l'any que ve es tornaria a repetir aquestes jornades perquè tothom estava molt content per la iniciativa. Home. També vam rebre moltes felicitacions, cosa que ens anima moltíssim a continuar endavant.
I com és que van decidir participar-hi?
Doncs, home, crec que no es pot donar l'esquena a una iniciativa com aquesta. I més perquè nosaltres, com a Cangel, ja estem fent un Benvinguts a Pagès cada dia, a través de les nostres visites guiades a la granja i que fem per tot tipus de públic. Per tant, és evident que quan t'ofereixen això no pots rebutjar-ho, inclús has d'animar que tothom hi participi.
Tal com vostè ha dit, vostès ja estan acostumats a rebre gent amb el seu projecte Viu Cangel. Com està el projecte en aquests moments, quan ja està a prop dels 2 anys, no?
Sí, fa fa aproximadament 2 anys, encara no arriba, i realment estem rebent moltes visites, estem molt contents de la trajectòria que vam iniciar, com ja et dic, fa encara no 2 anys, i perquè fem arribar el dia a dia de la granja tot tipus de col·lectius, que van des de famílies, grups, escoles. Perquè tinguis una idea, vam començar amb dos tallers per a escoles i ara ja en tenim 5. Uh-huh. Els tallers que estan adaptats als cicles formatius dels alumnes, des d'escoles bressol fins a universitaris. Però també estem molt contents de la tasca que estem fent per a persones amb discapacitats i amb capacitats diferents, i també uh-huh. gràcies a la ONCE els nostres materials educatius també s'han adaptat al Braille, i per tant, a tal que els nens amb discapacitat visual greu puguin seguir els nostres tallers, i això ens fa estar molt contents, la veritat.
I se n'adona si la gent que ve cada vegada té més coneixement? O sigui, quan venen ja saben una mica de què va, saben on va, o venen aquí a veure'ls venir? O perquè fa gràcia, sí. Perquè els nanos, sobretot quan venen
sobretot
en família,
venen
no?
Per això. Sobretot venen amb els nens. En el nostre cas, ja et puc dir que moltes de les visites, sobretot familiars, venen perquè els nens vegin les vaques. Sí. Això és el primer, no? El que passa que, degut a que nosaltres no només volem oferir una granja toca-toca, sinó que també expliquem molts continguts sobre la granja, sobre el dia a dia, sobre doncs, per què les vaques fan llet, quina és la granja amb clau empresa, perquè és molt important no oblidar que som una empresa. Doncs, a mesura que va passant la visita, els pares es van interessant molt per tot el que s'estem explicant, i llavors comencen a fer moltes preguntes, i inclús quan acaba la visita doncs poden estar mitja hora més parlant amb nosaltres, perquè els he sorprès molt tot el que han explicat, i que m'està molt contents de que s'hagi explicat d'una forma transparent i tan real, no? I aquesta és, jo crec que és la força que tenim, mm-hmm. de poder-ho explicar, i que som responsables d'haver-ho d'explicar, de donar aquest valor que tenim i explicar el que fem dia a dia.
Doncs agraïm a Marta Pané que ens hagi parlat de la participació de l'explotació de vaquí de llet Cangel a la iniciativa Benvinguts a Pagès, i també del seu projecte Viu Cangel.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dilluns 27 de juny se celebra a Poblenou del Delta una jornada tècnica sobre gestió sostenible del turisme als espais naturals protegits. Solsona acull del 27 al 29 de juny el 5è Congrés Internacional de Centres de Formació Forestal. Del dia 28 es fa a Vitem una jornada sobre els avantatges nutricionals de les fruites i hortalisses de proximitat. A les Borges Blanques, una sobre la poda d'estiu manual i mecànica d'Atmeller al Rec. I a Barberà de la Conca, una de teledetecció amb viticultura. Ja el 30 de juny es realitza a Berga una jornada sobre l'etiquetatge dels aliments. I l'1 de juliol es du a terme a Santa Coloma de Farners una jornada sobre entramats vegetals. A la Tallada d'Empordà, una sobre la plaga de la grafolita. I a Barcelona, una sobre indicadors de consciència, inconsciència i mort. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Manresa organitza de l'1 de juliol al 20 de desembre un curs d'emprenedoria en ramaderia ecològica.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 24 i fins a demà diumenge 26 de juny s'efectua a Coma-ruga la Fira Turismar. Avui dissabte i demà diumenge se celebra a Esterri d'Àneu la Fira de Sant Joan. I el 3 i 2 de juliol es realitza a Benifallet el Firebre, la Fira de Turisme, Navegació Fluvial, Gastronomia i Vins. I el 3 de juliol, a Colera, la Fira de la Mel Novella.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estèl.
Amb les fires finalitza l'espai d'avui. Tornem la propera setmana del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural de Catalunya, aquí, a Ràdio Estèl.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estèl.